Ràdio Mor 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 3:15 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Bona tarda. És la 1:50. Escolten l'informatiu Hora 14 a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la Cadena Ser. Cau el seguiment de la jornada de la segona jornada de vaga en el sector dels curtits a la fàbrica de pells de Mora d'Ebre a Dovimbe, que aquest matí tan sols ha estat secundada pel 10% dels treballadors. Amb aquesta notícia comencem l'informatiu Hora 14, abans però repassem la resta de titulars amb Adriana Monclús.
El Departament d'Agricultura restringeix l'accés a les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i Llaveria a Pradell davant el perill d'incendi forestal. I l'endeutament de l'Ajuntament de Falset, que es troba al límit, ha obligat al consistori municipal a reestructurar l'organigrama dels seus treballadors per intentar reduir la despesa. Tot i això, l'alcalde Jordi Puigeu espera no haver d'arribar al punt de plantejar acomiadaments. I 415 alumnes de Mora d'Ebre s'han beneficiat aquest any de les subvencions que atorga el consistori municipal per la compra de llibres escolars. Tivissa aposta pel foment de l'exercici físic i senyalitza 7 itineraris saludables en zones properes a la població. Tot plegat en el marc de la xarxa d'itineraris saludables de Tivissa. L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre engreixa el seu fons documental amb l'ingrés del fons personal de Lluís Brullcedó de Tivissa. Es tracta de documentació amb informació clau per explicar la història de la població entre els anys 1925 i 1954. I en esports, un gol d'Armengol dona la classificació a l'Escó per a la cinquena ronda de la Copa Catalunya després de guanyar a 1-0 contra el Castelldefels. El conjunt esconenc passa de més directament a la tercera fase després de quedar exempt en el sorteig d'aquest migdia.
Aquestes són les notícies més destacades, notícies que ampliem a continuació. Doncs bé, tal com us explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, cau el seguiment de la segona jornada de vaga en el sector dels curtits a la fàbrica de pells de Mora d'Ebre a Dovimbe, que aquest matí tan sols ha estat secundada pel 10% dels treballadors. Es tracta de la segona de 4 jornades de vaga que han organitzat els sindicats del sector als curtits per tal de reclamar un conveni col·lectiu. I on avui s'ha girat la truita pel que fa al seguiment respecte a la vaga d'aquest dimarts. I és que en el torn de matí, tan sols el 10% dels treballadors de Dovimbe, a Mora d'Ebre, han secundat aquesta vaga. Segons fonts consultades per aquesta emissora, els treballadors s'han sentit pressionats pel fet d'haver de cobrar menys a final de mes al no anar a treballar. Tot i això, s'espera que el seguiment en el torn de tarda sigui més alt. I el Departament d'Agricultura restringeix l'accés a les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i Llaveria, Pradell durant el perill d'incendi forestal. Protecció Civil manté activat el nivell 3 del Pla Alfa i recorda la importància de continuar extremant les precaucions davant aquest risc d'incendi.
Una situació que es mantindrà almenys fins demà divendres, tot plegat degutant aquests vents de mestral, també els de tramuntana i els de gregal, i la disminució de la humitat relativa. El Pla Alfa es manté al nivell 3 a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, i cal remarcar que en aquest nivell, i també en el cas que estigués activat el nivell 2 del Pla Alfa, no estan autoritzades les cremes. El Departament d'Agricultura restringirà a partir d'aquest migdia ja l'accés de persones i vehicles a les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i la Serra de Llaveria a Pradell, excepte, això sí, als veïns de la zona.
I la situació actual en molts dels consistoris municipals és força difícil, ja que molts d'ells treballen amb el percentatge d'endeutament, com és el cas de l'Ajuntament de Falset, que està a punt d'arribar al límit. En aquests moments ja està intentant racionalitzar molt l'ús dels equipaments principals, tot i que serà necessari realitzar una reestructuració de l'organigrama de treballadors municipals. Així ho deia Jordi Puigeu, l'alcalde de Falset.
El tema doncs, de personal, doncs, tenim una estructura molt grossa que hem de mirar també de racionalitzar al màxim. O sigui, estem acabant de plantejar un nou organigrama. Això, evidentment, podrà dir modificacions de sou. a la baixa o a l'alça, en segons quins llocs, i haurem de veure què fem amb tot el tema personal, si podem derivar algun altre tipus de servei o si agafem més feina per part de l'Ajuntament una mica per justificar la despesa personal que tenim, que en aquest moment crec que és una mica excessiva.
Tot i això, segons Puigdeu, de moment no es contemplen acomiadaments, i és que en aquests moments l'endeutament de Falset frega gairebé el 100%.
És bastant alt, estem cap al 100%. És una xifra pràcticament límit, o sigui, l'Ajuntament de Falset no es pot endeutar més, o sigui, tampoc no és qüestió d'anar a cantar la cançoneta sempre, tenim molt deute per part de la Generalitat, que no el rebem, i doncs, això ha implicat un nou endeutament, i de moment és un risc assumible. Estem en un escenari doncs, que és assumible, defensable, que en pocs anys tindrà la projecció de que la cosa anirà molt a menys.
Situació en la que hi té força a veure el gran deute que té la Generalitat amb la població del Priorat, amb molta despesa acumulada no prevista, sobretot pel que fa al programa de la Llei de Barris, amb partides pendents de cobrar que remunten inclús al 2010. Tot i això, el Batlle remarca que les converses amb el govern català són fluides i que a poc va entrant diner.
És la 1:55, 15.000 euros per als llibres escolars. 415 alumnes de Móra d'Ebre s'han beneficiat aquest any de les subvencions que atorga el Consistori Municipal per la compra de llibres escolars.
L'Ajuntament de Móra d'Ebre va atorgar en data 30 d'octubre gairebé 15.000 euros per tal de subvencionar l'adquisició dels llibres escolars d'un total de 415 alumnes de la població que actualment estan cursant educació infantil, primària o bé secundària obligatòria. Joan Pinyol és l'alcalde de Móra d'Ebre.
Bé, de fet, la subvenció ha anat de la mateixa línia que l'any passat, les bases són les mateixes, però que en tot cas és destacable potser és el fet doncs, de que enguany, respecte a l'any anterior, doncs, hem incrementat en 17 alumnes més el ventall de gent que s'ha acollit a aquestes subvencions. L'any passat van ser 398 alumnes i enguany hem arribat als 415. Tot i que finalment la quantitat que hem otorgat de subvenció ha estat molt poc, però en tot cas una mica més petita, no?
L'any passat aquesta línia de subvencions municipal va arribar a 398 alumnes amb una aportació municipal que va superar els 15.100 euros.
I Tivissa aposta pel foment de l'exercici físic i senyalitza fins a 7 itineraris saludables en zones properes a la població, en el marc de la xarxa d'itineraris saludables de Tivissa.
Es tracta de 7 rutes de diferents distàncies, van des dels 1,9 fins als 3,4 quilòmetres i de lleugera intensitat que giren al voltant de la població. D'aquesta manera es fomenten els hàbits saludables i es facilita també la tasca que ja està realitzant el metge local, que recomana passejades diàries per mantenir-se en forma. Jordi Jardí, l'alcalde de Tivissa.
Nosaltres el que pretenem és posar, senyalitzar l'entorn més immediat del nostre poble, que considerem que té un encant suficient com per així fer-ho, uns itineraris amb uns nivells de dificultat diferents per a cada franja d'edat i per a cada capacitat física de les persones, que consistiran en passejades per entorns molt accessibles, paisatgísticament molt agradables i que permetran doncs, fer salut.
Aquests itineraris saludables afegeixen a les més de 10 rutes senyalitzades amb més de 150 quilòmetres de recorregut que ja hi ha al terme municipal de Tivissa.
I l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre engreixa el seu fons documental amb l'ingrés del fons personal de Lluís Brull Sedó, de Tivissa. Es tracta de documentació amb informació clau per explicar la història de Tivissa entre els anys 1925 i 1954.
Un fons amb 8 capses de documentació que ha cedit el seu titular, Adolf Brull, a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i que representa un testimoni de gran valor informatiu per tal de documentar diverses iniciatives ciutadanes que es van realitzar a Tivissa entre el 1925 i el 1954 i on precisament Lluís Brull i Sedó va ser una peça clau, com és el cas de les excavacions al jaciment ibèric del Castellet de Banyoles o bé la reforma de la plaça de la Baranova, entre d'altres. Segons Gerard Mercader, director de l'arxiu, aquest fons és clau per explicar la història contemporània de Tivissa.
És un fons que per explicar la història contemporània de Tivissa, sobretot entre l'any 1925 i 1954, és clau, perquè Lluís Brull va ser impulsor de nombroses iniciatives que es van fer a la vila de Tivissa, va ser l'impulsor de la remodelació de la plaça de la Baranova de l'any 27. És un personatge molt important, un personatge que cal recordar, i celebrem des de l'arxiu l'ingrés d'aquest fons.
Entre la documentació també s'hi troba correspondència que Brull va mantenir amb nombrosos emissaris de prestigi com Salvador Vilaseca, Marcelí Domingo, Josep Callau o Màrius Bru, entre d'altres.
I per acabar, anem als esports.
I és que un gol d'Armengol ha donat la classificació a l'Escopre a la cinquena ronda de la Copa Catalunya després de guanyar 1-0 contra el Castelldefels. El conjunt esconenc passa directament a la tercera fase després de quedar exempt en el sorteig d'aquest migdia.
Doncs sí, un solitari gol d'Armengol al minut 76 va donar la classificació al conjunt esconenc davant un Castelldefels que no va posar les coses fàcils al conjunt de Miguel Rubio. Tal com ja va passar en eliminatòries anteriors, el tècnic de l'Escó, Miguel Rubio, va tornar a donar minuts a homes menys habituals. A més, Rubio va assegurar en roda de premsa que continuarà apostant per ells en Copa Catalunya, sigui quin sigui el rival, i no descarta també donar-los-hi l'oportunitat en Lliga.
Hay que ser honesto y hay que ser honrado. Ellos están trabajando diariamente francamente bien. Es un problema para mí que no puedo utilizarlos los domingos tanto como me gustaría, pero cuando hay la posibilidad de partidos de este tipo, me han demostrado pues, que están preparados para jugar, para ayudar, y eso lo que me da es tranquilidad, confianza que ellos me han transmitido. Significa que a lo largo de la temporada cualquier jugador de LASCO puede participar y puede ayudar al equipo a conseguir resultados positivos, nada más.
D'altra banda, aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya que ha deixat a l'Escó exempt. Per tant, molt bones notícies per al conjunt esconenc que s'assegura disputar la tercera fase contra el Girona o contra el Sabadell, encara amb data per determinar. Paral·lelament, el proper dimecres dia 20, Cerdanyola i Figueres disputaran el partit corresponent a l'última ronda de la segona fase. I amb esports posem el punt i final a l'informatiu a la 14 d'aquest dijous. Recordin, la informació continua a la cadena SER. Nosaltres hi tornem a les 7 i 50 minuts del vespre a l'hora 25 amb Adriana Monclús. Que vagi bé, bona tarda.
Su escrito al juez instructor, José Castro.